Bona nit altra vegada. Convocatòria de preordinari del 26 de l'1 del 23. Extra, perdó. Punt únic, que s'expliquin clarament les al·legacions presentades i per qui han estat presentades, en quin estat es troben els informes tècnics de resposta a les al·legacions en relació a la modificació de normes complementàries i subsidiàries de planejament de la UA9. Senyor Garralaga. Ai, perdó, senyor Benito, sí.
No, no. No, no.
Vostè és el portaveu avui?
Sí. No, el portaveu no. Jo faig l'explicació.
D'acord, doncs, senyor Subirón.
Gràcies. Bé, bueno, ens veiem una altra vegada a l'oposició, ens veiem obligats una vegada més a convocar un ple extraordinari per la manca reiterada d'informació per part del govern amb el que fa referència a diferents temes amb el tema urbanístic. Avui en especial per el que fa referència a la manca d'informació, per el que fa referència a la modificació de normes del planejament de la UA9, coneguda com la pastilla de la Telefònica o els terrenys del Luque. Per l'importància d'aquest assumpte, debatrem amb aquest plenari extraordinari la possible aprovació del pont per part de l'actual govern. Tenim moltes dubtes per la falta d'equitat i de tracte diferencial en aquests diferents sectors urbanístics que hem parlat. Per exemple, podem parlar de Montalnou i de la pastilla telefònica que estem parlant, entre d'altres que hi ha. Vostès com a govern han tractat aquesta modificació de normes amb una urgència, una màxima urgència, degut a que el passat 13 de juliol del 2022 a la Comissió Informativa d'Urbanisme aquest govern va entrar per urgència l'aprovació de la modificació de normes complementàries subsidiàries de planejament de la UA9. Siguent informat favorablement amb aquella votació, amb aquella Comissió Informativa d'Urbanisme, amb dos vots favorables amb dues abstencions per part del senyor Benito de Ciutadans i la senyora Padilla, amb tres vots desfavorables per part del senyor Martínez, el senyor Guillem i jo mateix, i per part dels vuit vots favorables del govern. A posteriori vam passar al 21 de juliol, on es va fer la comissió informativa de plenari, en la qual va haver-hi la votació perquè pogués anar a ple, i amb aquesta votació van haver-hi 9 vots a favor, que fan referència als 8 vots del govern més la senyora Padilla del PSC, i 4 vots en contra perquè aquest punt no arribés al plenari, ja que no hi havia la suficient coordinació entre tots els partits polítics per tirar endavant un tema tan important com aquest. Els vots desfavorables amb aquesta comissió informativa de ple va ser per part del senyor Benito, per part del senyor Martínez, per part del senyor Guillem i jo mateix. Passat aquest 21 de juliol vam passar el 28 de juliol, que va ser el ple ordinari de la corporació, i es va aprovar la modificació de normes finalment complementàries i subsidiàries de planejament de la UA9. Amb 7 vots favorables per part del govern, va haver-hi una persona que no va votar a favor del govern, i 6 vots en contra, que van ser els 5 de l'oposició i el senyor Rabat de la formació política de Som i Primàries. Que pels comentaris de la ciutadania, l'oposició s'ha assabentat que almenys s'han presentat 3 al·legacions sobre l'aprovació de les modificacions. Tenim coneixement de que 2 de les 3 al·legacions presentades són de partits que formen part del govern actual, fet que suposa una greu disciplina de govern, entenem. Que no tenim cap notícia per part del govern sobre el contingut de les al·legacions fonamentades ni dels informes tècnics municipals. Pel fet aquest hem sol·licitat un ple extraordinari monogràfic que estem celebrant avui mateix perquè se'ns expliqui clarament les al·legacions presentades i per qui han estat presentades, en quin estat es troben els informes tècnics de respostes a les al·legacions i que donin còpia de les al·legacions a tots els regidors de l'oposició que formen part del consistori. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Garralaga.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, és cert que el departament, la regidoria, va rebre 3 al·legacions en data i forma, les quals es van enviar a l'equip redactor de la modificació pel seu estudi i contestació. Paral·lelament s'han demanat uns informes a la Generalitat i estem a l'espera de rebre'ls. quan rebem aquests informes de la Generalitat, es remetran també a l'equip redactor perquè els incorpori i acabi de fer els seus informes sobre les al·legacions, però el que sí que puc assegurar és que totes aquestes al·legacions es contestaran i que si alguna d'elles s'adopta es faran les modificacions pertinents. I fins aquí podem dir perquè no tenim més informació.
Moltes gràcies, senyora Padilla.
Bueno, jo he començat a explicar al senyor Subirón que al final havia d'haver estat jo, que era la cap de l'oposició, però bueno, ja començava a llegir el meu escrit.
Jo no tenia constància.
Al ser la cap de l'oposició havia d'haver fet jo l'exposició, però bueno, però llegeixo el que tenia preparat.
Amb el senyor Pérez, vull dir, no...
Vale, no passa res. Jo també, bueno, llegeixo el que m'havia preparat i ja està, vale? Tal com han comentat els companys de l'oposició, estem aquí presents, tal com he dit en reiterades ocasions, per la manca de transparència del govern actual. Són coneixedors que s'han presentat com a mínim tres al·legacions de manera individual, una de l'Associació de Veïns del Baix Poble, altra de SOMI i altra d'Esquerra, en referència a l'aprovació per part del govern actual de la modificació puntual de la coneguda pastilla de la Telefònica. Entenem que les al·legacions presentades pel senyor Rabat o la seva agrupació són correctes perquè ell va votar en contra, al igual que nosaltres i la resta de companys, al ple del passat 28 de juliol del 2022. Però no entenem com Esquerra, estant al govern, sigui com regidora o com a agrupació, presenti al·legacions quan va votar a favor de la modificació. En el cas que les hagués presentat la regidora, no tindria validesa, o creiem això, però si les ha presentat l'agrupació, tampoc entenem que la regidora vagi per un cantó i l'agrupació d'Esquerra vagi per un altre. Encara que no té massa sentit, no ens ficarem als assumptes interns de cada partit. El PSC de Sant Vicenç lamenta aquesta situació de manca de transparència i esperem que el govern ens expliqui com estan aquestes al·legacions, que la regidora d'Esquerra ens expliqui la seva al·legació, havent votat que sí a la modificació puntual, i també ens expliquin com estan els informes, tant tècnic com jurídic, per respondre a les al·legacions presentades el 28 d'octubre per l'Associació de Veïns del Baix Poble. Seguim pensant que s'ha d'escoltar els veïns i que s'ha de treballar conjuntament amb ells qualsevol projecte, sigui de la zona que sigui. Estem convençuts d'això i seguirem amb aquesta línia. Tornem a manifestar que el que no farem nosaltres és tractar el poble de diferent manera. Considerem que el poble és únic, que no hi ha una part de dalt i una part de baix. I amb aquesta modificació es va manifestar clarament la diferència entre la modificació de dalt, el cas de Montalnou, i la de baix. Reiterem que som un únic poble i no entenem per què a la part de dalt es tracta d'una manera escoltant els veïns i a baix no. Hi ha un partit perfectament que sap del que estic parlant, perquè va ser el partit que va estar al capdavant o va recolzar els veïns de dalt liderant aquestes al·legacions. Entenem que la seva postura de vot negatiu ve per aquí i si és així estem d'acord amb aquesta posició del senyor Rabat, que considerem molt valenta i de sentit comú. Com a portaveu del PSC de Sant Vicenç, ja vam manifestar la nostra posició davant d'aquesta modificació i d'altres que puguin venir al poble. I no contradiu la nostra voluntat de que hi hagi habitatge assequible i regulat, però creiem que ha de ser d'una manera consensuada. Creiem que és molt necessari tenir oferta d'habitatge de lloguer a preu assequible pels joves i per les famílies de Sant Vicenç de Montalt i que l'Ajuntament, al igual que va fer més de 100 habitatges de protecció oficial ja fa bastants anys i crec que va ser dintre d'un govern convergent, no sabem la problemàtica que està tenint ara. Ja està.
Gràcies. Senyor Pérez.
Sí. A veure, no tornaré a repetir tot el que ha dit tampoc el senyor Subirón, lògicament, però sí que m'agradaria fer un breu recordatori de la cronologia del tema de la modificació d'aquestes normes subsidiàries. Com ens va dir, cap a meitat de juliol, jo no tenia apuntat així, la Comissió Normativa d'Urbanisme es va parlar de l'aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, però no d'aquest punt. I una setmana després, i dos, amb el ple ordinari que es va convocar, llavors desapareixia el punt del POU i apareixia un punt que era la proposta al ple d'aprovació inicial, si s'escau, de la modificació puntual de les normes subsidiàries de la UA 9, coneguda vulgarment o com a pastilla telefònica, que en teoria ja anava inclosa al punt que es va presentar. Vale. Dit això, pues, A veure, ja vaig dir en el ple en el seu moment i ara doncs, intentarem fer un resum d'allò. La qüestió és que paral·lelament al moment en què es van aprovar aquestes normes subsidiàries d'aquesta zona, ja feia molt de temps, ja portava un any i pico, que havia un altre projecte de Montal Nou, que havia passat ja l'aprovació inicial i que estava més avançat. I de fet es va inicialment aprovar per 12 regidors a favor i una abstenció, o sigui que en principi en aquell moment havia un gran consens per aquest altre projecte. I aquest govern després de tot això el va aturar. I la sorpresa va ser la que ja dic, que la mateixa reunió de forma urgent i sobre la marxa es va presentar una proposta d'urgència per fer una modificació de les normes subsidiàries d'aquesta pastilla, que ja inclou, que ja incluïa teòricament el punt que es volia presentar o s'havia dit que es presentaria. En aquest moment el projecte de Montal Nou es canviava aparentment d'una forma radical i no es va aclarir si s'havia parlat o no amb el propietari, si havia hagut un consens entre totes les parts. Quan es va preguntar el per què, es va dir que, bueno, que per raons polítiques i de conflicte veïnal s'havia doncs, optat per canviar aquest altre projecte de Montal Nou. Bueno, clar, jo el que plantejo, que havíem plantejat i tornem a plantejar, és que en aquesta zona de la pastilla de Telefònica, que és la d'aquestes normes subsidiàries que es van canviar, hi havia, hi ha també un dissensor veïnal, però en aquells moments no s'havia parlat ni fet reunions amb els veïns de la zona afectada. Es va crear també una diferència de tracte o criteri per una zona i una altra, que aparentment no té tampoc gaire explicació. Es va al·legar, bueno, es va al·legar com una de les raons, la necessitat de vivenda social, que s'havia de fer vivenda social i per tant s'havia de donar prioritat a aquesta modificació de normes subsidiàries. Però clar, això també es pogués haver al·legat per a l'altre. Per lo tanto, a nosaltres ens sembla més una excusa que un interès real per el tema de la vivenda social. No és creïble des d'aquest punt de vista. Hi haurien d'altres assumptes tal bé, pot ser, però no aquest. Bueno, pues entonces queremos trasladar nuestra posición delante de esta modificación, pero que no es en contra tampoco de que haya una vivienda asequible y regulada, ¿sabes? Y bueno, de hecho, en esta encuesta que he comentado antes, que si bien me han pasado unos resultados, no es el campo, pero bueno, resulta que el tema de, y a mí me ha sorprendido, que la preocupación de habitatge asequible, oficial y regulado, pues no era tan importante como otros temas, ¿no? Hablaba del 11% en lugar de otros temas que eran del 40%. A mí me ha sorprendido porque pensaba, me ha extrañado. Pero bueno, por eso pedía antes que a lo mejor unas encuestas de parte del Ayuntamiento podían estar bien. Yo entiendo que a nivel del gobierno es difícil contentar a todo el mundo, ya lo dije, y que en algún momento se ha de tomar decisiones. Pero creemos que a nivel institucional al menos se debería, se habría, se debe dar un trato similar a las diferentes zonas del pueblo afectadas por proyectos similares, como ya he dicho. Buscar una aprobación deprisa y corriendo o de tapadillo, que podía parecer, como se hizo, no es de recibo. Creo que un tema tan importante y que puede afectar de forma definitiva e irreversible a que esta zona del pueblo requiere más tranquilidad y más margen de negociación. Por todo esto es que nosotros expresamos que se nos generaban unas dudas razonables en todo este proceso y decisiones. Y recuerdo a los presentes y a los oyentes que por todo lo anterior es que nosotros estuvimos en contra de esta aprobación y votamos que no. Gracias.
Muchas gracias, señor Guillem.
Gracias de nou. Bé, avui la meva intervenció entenc que serà bastant curta, ja que entenc a la vegada que són vostès els que tenen que donar totes les explicacions sobre aquesta modificació puntual. A veure si compleixen i les donen, però ja tinc els meus dubtes perquè amb la introducció, en aquest cas tan escueta, amb un tema tan important com aquest, per part del senyor Garralaga, ja sembla que no voldran explicar res. seguiran com sempre amb la falta de transparència constant cap a la ciutadania i cap a l'oposició. En primer lloc, abans d'entrar en matèria, dir-li no entenc la situació actual i el comportament d'aquest govern, senyor Llacera. Entenc vostè com a empresari, i a més ho he dit públicament, i així molts ho sabem, empresa de molts d'anys que porta com a empresari i ha degut a l'edat que té, evidentment, i que molts de nosaltres ens acostem a la seva, de ben segur no toleraria o no deu tolerar indisciplines dels seus empleats. Però aquí, aquest ajuntament, sí que tolera indisciplines per part del seu, de membres del seu govern. Senyor Llacera, per què permet que el primer tinent alcalde, senyor Rabat, de Som i Primàries, voti en contra aquesta modificació i que després presenti al·legacions? Almenys va seguir una coherència. Va votar que no i després ha presentat al·legacions. Senyor Llacera, per què permet que la regidora, la senyora Sorribas, d'Esquerra Republicana, que vota a favor al punt, després presenta al·legacions com a partit? Quina falta de disciplina de govern i quina falta, sense ànims d'ofendre'l, senyor Llacera, de lideratge que li veig. Aquestes actuacions d'aquests dos regidors entenc que es mereixen l'expulsió immediata d'aquest govern. I vostè, senyor Llacera, no s'hauria de preocupar, perquè si necessita governar en minoria, com tants governs que hi ha en minoria, l'oposició entenc que estaria per participar el que calgui, si no, a mi em podria tenir a la seva disposició sempre que tinguéssim informació, i no fins ara, que no tenim informació i per això hem de convocar plens extraordinaris per poder tindre informació de primera mà. Jo des del minut zero sempre he estat en contra del projecte que vostès van aprovar per urgència, de pressa i corrents, sense comptar ni amb l'opinió dels veïns ni amb l'opinió de l'oposició. Considero que és un monstruós projecte de planta baixa més 3 i a sobre amb locals comercials. Senyor Llacera, aquest és el model de poble que vol vostè i el seu govern? Doncs ja els hi responc jo, el que sembla. Sí, aquest és el model que volen amb un creixement desmesurat a Sant Vicenç de Montalt. Un creixement que entenem que l'únic que farà pot ser depreciar el valor del nostre poble i de les nostres vivendes. Jo ho tinc molt clar, i la meva candidatura futura, que lluitarem per recuperar el projecte inicial que hi havia a la pastilla de Guanou, Telefònica o Luque, com tots el coneixem, per recuperar, repeteixo, el projecte inicial d'11 vivendes unifamiliars, i si no es pogués aconseguir, en el pitjor dels casos, i que no ens agradaria, defensaríem un projecte de planta baixa més 2 plantes. I la veritat, ho sento molt, i si al promotor no li interessa fer les 11 vivendes, doncs que no faci res i que es quedi el solar com està. No volem, bajo ningún concepto, locals comercials. Ja n'hi ha prou locals a la zona i a sobre, algun dels locals, fins i tot, amb activitats no permeses i fins i tot, possiblement, amb tràfic de drogues. És més, l'enquesta que s'ha fet referència a algun dels regidors aquí presents que han rebut avui, que està gestionant l'Associació de Veïns del Baix Poble, una de les preocupacions principals és el tràfic i el consum de les drogues, entre d'altres. Mai he estat, i no estic en contra, ni estaré, de la vivenda social per la gent de Sant Vicenç de Montalt, sempre parlant de la gent per la gent de Sant Vicenç de Montalt. Però sí que estic totalment en contra de la manera que vostès ho volen fer i ho volen gestionar. Nosaltres presentarem en breu una alternativa per aconseguir i gestionar la vivenda social al nostre poble. No volem modificacions urbanístiques com aquestes, ni volem un POM com el que vostès volen aprovar i que esperem que no s'aprovi en aquesta legislatura, senyor Llacera. Els hi demano, i fins i tot, si em permeten la llibertat, els hi exigeixo que no es carreguin el nostre poble. Per acabar, espero que no es limitin a contestar les meves crítiques. Són crítiques, fiscalització, digue-li com vulgui. La veritat és que tant s'abandona el que em diguin i la resposta. El que realment sí que és important és que donguin resposta a les preguntes i al motiu d'aquest plenari extraordinari que hem convocat l'oposició. tinguin l'educació, l'ètica i l'obligació de contestar tota la ciutadania, i dic en primer lloc la ciutadania i en segon lloc dic a l'oposició, almenys el següent: explicar el contingut de les al·legacions, ja que respostes els hi anava a demanar, però com ha dit el senyor Garralaga, no es poden donar les respostes que donaran en aquestes al·legacions perquè estan pendents d'informes, ja no els hi demano, sinó que els hi demano que expliquin el contingut d'aquestes tres al·legacions i per qui han estat presentades. I si vol, senyor Llacera, que ens expliqui el per què aguanta aquesta falta de disciplina de govern. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Martínez.
Gràcies, Miquel Àngel Martínez i Camarasa. Bé, jo sempre he pensat que les persones i els partits polítics han de tenir com a mínim, diguéssim, doncs una coherència, un criteri i a més, diguéssim, una finalitat. Nosaltres i jo personalment, diguéssim, com a president de Junts per Sant Vicenç de Montalt, sempre hem estat en contra d'aquest, diguéssim, doncs, projecte o aquesta modificació de normes subsidiàries que es va produir, diguéssim, al mes de juliol, i hem estat, diguéssim, fidels al no en totes les comissions d'urbanisme que s'ha tractat el tema, a les comissions informatives de ple i a més, diguéssim, doncs, amb el ple. S'han dit tantes coses d'aquesta pastilla i jo penso que moltes vegades des del mateix desconeixement que tenen les persones i jo penso que s'ha de donar una informació completa perquè la memòria moltes vegades és fràgil. Per tant, permeteu-me, diguéssim, doncs, que faci un històric i un resum, diguéssim, d'aquesta situació que ens aboca, diguéssim, doncs, avui dia. Mireu, quan vaig entrar, diguéssim, doncs, com a alcalde el 2007 a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, em va vindre el promotor, que evidentment era el propietari, i em va comentar en aquell moment que tenia un acord amb l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per construir-hi 126 habitatges. 126 habitatges. Jo al promotor en aquell moment li vaig dir que ni en broma, perquè tenia un compromís molt clar amb l'associació de veïns de Montalt Parc en aquell moment, ara Baix Poble, i aquest compromís és que de cap manera es farien, diguéssim, doncs, aquesta volumetria d'habitatges, aquesta massificació d'habitatges en un lloc, diguéssim, doncs, que concentraria molt més habitatge, però que a més, diguéssim, tenia jo personalment i el meu grup polític tenia un compromís molt clar de no tirar-ho cap endavant. Al cap d'uns mesos em va tornar a vindre, diguéssim, a veure el promotor i em va dir que bé, que potser que 123 habitatges doncs potser eren masses, però que ho rebaixava, diguéssim, a 96 habitatges. Jo en aquell moment li vaig dir al promotor que ni 123 ni 96 ni res del que m'estava comentant. Ell em va dir en aquell moment que tenia un acord, jo li vaig demanar que m'ensenyés aquest acord i aleshores em va dir que era un acord verbal amb l'anterior regidor d'urbanisme que a més tenia delegades les competències de que siguem d'alcaldia. Bé, la resposta per part de la propietat a la nostra negació i a la meva negació de la no construcció dels 96 o els 126 habitatges va ser el tancament del pàrquing, i aquest tancament del pàrquing va produir que durant 6-7 anys aproximadament, no recordo exactament quants anys, aquest pàrquing, diguéssim, estigués tancat. Bé, senyor Rabat, no hi va haver conveni, i no hi va haver conveni perquè no hi va haver, diguéssim, doncs, acord. I aleshores l'Ajuntament el que va fer en aquell moment presidit per mi va ser anar a la Generalitat, arribar a acords amb la Generalitat, introduir d'ofici el compromís que havia adquirit, diguéssim, doncs, amb l'associació de veïns, que era planta baixa més dos. Per tant, el senyor, diguéssim, doncs, promotor es va enfadar moltíssim, perquè aquesta introducció d'ofici, diguéssim, amb aquesta pastilla generava 8.350 metres quadrats, planta baixa més dos, 42 habitatges, i d'aquests 18 habitatges socials, sense locals comercials i amb pàrquings per l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. I a més, amb una sessió anticipada, que és on hi ha actualment, diguéssim, doncs, els gronxadors, que es troba la pastilla al costat dels edificis Azor, que després, amb els acords que van tindre el Sol i Discau, la van vestir ells de jocs, diguéssim, infantils de tota mena. Quan ja no vaig ser alcalde, no sé exactament què va passar, però aleshores, diguéssim, doncs es va tornar a obrir la pastilla. Es va tornar a obrir la pastilla per als usuaris, diguéssim, de tota aquella zona, tant a Montal Parc com, entenc, diguéssim, doncs, Can Boada i possiblement, diguéssim, doncs, Can Ripoll. Amb el període preelectoral del 2019, o sigui, de les eleccions que ens han portat, diguéssim, doncs, a l'actualitat, hi va haver una reunió amb l'Associació de Veïns i el partit polític de Junts per Sant Vicenç de Montalt. I allà vam acordar, alguns d'aquí som presents, vam acordar, i alguns, diguéssim, dels que m'escolten, seguríssim, perquè en aquesta reunió hi va assistir el senyor Albert Fló, Vicenç García, Pere Mans i Lluís Daunis, i per part de l'Ajuntament de Sant Vicenç i per part del partit polític de Sant Vicenç de Montalt, el senyor Víctor Llacera, la senyora Sònia Miquel, la senyora Paquita Isar i jo mateix, amb aquesta reunió doncs vam acordar consensuadament de que allà no es faria més que planta més dos sense locals comercials i amb la cessió, diguéssim, d'aquesta pastilla que he comentat anteriorment. No farà més, diguéssim, doncs, d'un any que amb una comissió, diguéssim, informativa se'ns va comentar, doncs, que la Generalitat obligava a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt perquè resulta que la filla del promotor tenia, diguéssim, doncs, un document per part de la Generalitat amb la qual s'obligava, diguéssim, planta baixa més 3. Si recordareu ben tots, amb aquesta reunió vaig dir que això no podia ser perquè és l'Ajuntament qui mana sobre l'urbanisme. I per molt que vingui la Generalitat a dir-nos exactament el que ha de fer, si l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, que és el titular, diguéssim, dels terrenys de Sant Vicenç de Montalt, si no hi està d'acord, allà no hi ha cap tipus de modificació. Per tant, el senyor aquest es quedava, diguéssim, doncs, amb 11 vivendes. Bé, passàvem d'un total aproximadament de l'aprovació, diguéssim, doncs, al POM de 8.350 metres quadrats a l'actual modificació de normes subsidiàries de 8.736 metres quadrats, de 42 habitatges a 45 habitatges, de 18 habitatges socials a 12 habitatges socials. Bé, i ara actualment, diguéssim, en centres comercials, val, i a més sense pàrquings. Bé, tot això ho comento perquè, clar, la memòria és molt fràgil i, torno a repetir, és l'Ajuntament qui mana sobre el territori. Si l'Ajuntament hagués decidit en el seu moment, i encara pot decidir-ho, mantenir, diguéssim, doncs, els 11 habitatges, es pot fer. Simplement s'ha fet una aprovació inicial. Falta encara una aprovació, diguéssim, doncs, provisional i aleshores una aprovació definitiva. Val? Però hi ha un altre aspecte amb el qual els meus companys, diguéssim, han incidit i és el següent. I enllaçant-ho, diguéssim, doncs, amb aquesta aprovació possible del POM que he dit des del minut zero que no s'aprovarà aquesta legislatura, perquè hi ha discrepàncies entre els partits polítics que configuren l'arc del govern municipal. M'explico. Com és possible que s'aprovi per part d'algun partit polític unes normes subsidiàries de planejament i aquestes normes subsidiàries de planejament que després obligatòriament han d'anar incorporades, diguéssim, doncs, al planejament del territori, que és el POM, pugui aprovar-ho. O no. Val? Per tant, seguint la lògica i la coherència, dos aspectes que vaig dir en el seu moment. A. No és lògic ni és normal a portes d'una aprovació de POM aprovar normes subsidiàries de planejament i certs convenis. A. B. No és lògic ni és coherent que un grup polític del govern no hagi aprovat les normes subsidiàries i que després aprovi el POM, o un representant d'un grup polític voti a favor i després el seu partit polític presenti al·legacions, que és el que han comentat els seus companys. Per tant, no és lògic ni coherent que després ens presentin aquí el POM i Esquerra Republicana i Som-hi voti a favor del POM. És que no ho entendria ningú, això. Per tant, sí que hi ha raons i les vaig significar per no l'aprovació del POM. Vaig dir, A, hi ha convenis o no hi ha convenis? B, hi ha discrepàncies o no hi ha discrepàncies dintre del govern? C, no és normal l'aprovació de normes subsidiàries i després diguéssim doncs, l'aprovació del POM. Val? Per molt que ens vinguessin a dir que faltaven, diguéssim, doncs, informes per completar, diguéssim, doncs, aquest planejament, diguéssim, de territori. Ara, aquí, el que realment ens aboca és la punta de l'iceberg de la no aprovació, diguéssim, del POM. És que ho veig d'aquesta manera, perquè com és possible que aprovem, diguéssim, les normes subsidiàries de planejament i després presentem al·legacions? És que realment la discrepància entre el representant d'aquell partit polític i el partit polític és molt gran i realment no s'entenen. O és una estratègia i una juguesca per intentar contentar, diguéssim, doncs, els veïns que tenim a baix, que repetidament, diguéssim, han demanat com a mínim diàleg, comprensió, i que realment se'ls atengui, diguéssim, les seves necessitats i les seves, diguéssim, doncs, inquietuds. Ja vam comentar, i vaig comentar jo personalment, que era una bogeria massificar encara més, diguéssim, doncs, la part baixa. També vaig dir que veia, diguéssim, més positiu el fet d'ampliar, diguéssim, certes zones amb les quals no es pogués massificar. I vaig donar una sèrie de raons. I les raons eren les següents. Massifiquem, diguéssim, doncs, en quant, diguéssim, doncs, a comunicació i en quant a vehicle rodat. Primer problema, quan ja tenim una zona suficientment saturada. Aprofitant, diguéssim, la TUC, ara ens valem, diguéssim, de que es pugui aprovar el fet de que hi hagi més locals comercials. Quan tenim Sol Rediscau al costat, i a més, molts locals buits a Montalparc, que privadament, diguéssim, doncs, es poden, diguéssim, doncs, llogar. C. Si fiquem locals comercials, massifiquem encara molt més la zona. On aparcarem? Algú s'ho ha plantejat on aparcarem? I C, i última, la major part de densitat de població del nostre municipi es troba a la zona baixa, concretament a Montalparc. Allà és on de massificar més, molt més. Per què aquesta diferenciació, diguéssim, doncs, entre la part alta i la part baixa? Que ho han comentat, diguéssim, doncs, els companys. Per què en una zona on realment, diguéssim, doncs, la que també, diguéssim, doncs, estic en contra, però el fet està, diguéssim, doncs, que de mal o peor tenim, diguéssim, doncs, la massificació més gran a baix, on hi ha una densificat, diguéssim, doncs, molt més gran.
Senyor Martínez, sisplau.
Sí, ja acabo. El fet està que incoherència, cap criteri, veig, diguéssim, doncs, d'una falta de cohesió amb els temes, sobretot, urbanístics. Vostès com a govern, ho sento moltíssim, però el llei de dir, quan hi ha hagut un tema important, s'ha disgregat. Evidentment, diguéssim, doncs, que podem fer festes i festejos, o podem fer-ho, d'acord? Bé, però quan hi ha un tema de calau, com diuen, diguéssim, doncs, Andalusia, aquí és on realment, diguéssim, doncs, flagela, diguéssim, doncs, aquest govern. I s'ha demostrat clarament. I si hem demanat aquest ple extraordinari, és bàsicament, i ho dic amb el cor, és bàsicament perquè no tenim la informació que hauríem de tenir. Jo els dic molt sincerament i els he repetit, no simplement aquí, sinó als mitjans de comunicació, i amb això acabo, senyor alcalde. La manca de comunicació, la manca de transparència i la manca, diguéssim, doncs, de donar o la possibilitat de que algun membre, diguéssim, doncs, de l'oposició pogués, diguéssim, doncs, votar acords importants a vostès, se l'han carregat de totes. És difícil, amb una oposició tan disgregada a nivell personalisme, que realment, diguéssim, vagin conjuntament a demanar, diguéssim, plens extraordinaris perquè realment siguin més transparents, perquè realment la ciutadania se n'assabenti i perquè realment ens donin tota la informació que pensem ens ha de donar.
Moltes gràcies, senyor Subirón.
Perdoni, senyor alcalde.
No, li contestarà després. Senyor Subirón.
Sí? Bé, gràcies, senyor alcalde. Jo aniré una mica amb la línia del que han comentat els companys, però sí que m'hauria de fer ressò amb algunes coses. A veure, el relat que ha fet el senyor Martínez, fins que ell ha comentat que va deixar de ser alcalde, estic d'acord perquè nosaltres formàvem part d'aquest govern, l'acord que hi havia amb l'associació llavors de Montalparc va ser una planta baixa més 2. Jo no me'n vaig més enrere amb el que hi havia, el compromís que hi havia per part de l'antic regidor d'urbanisme, me'n vaig a el que ha comentat el senyor Martínez. Això és cert. Què passa quan el senyor Sandoval entra al govern? I aquí hi han membres de l'actual govern que formaven part de l'anterior govern. El senyor Sandoval era alcalde i era regidor d'urbanisme i ell va contactar amb el propietari i li va fer una proposta de projecte que presentés per l'Ajuntament. Aquesta proposta, jo personalment m'assabento perquè hi ha un veí de Montalparc que havia vist aquesta proposta abans que el seu propi govern. Torno a repetir que hi ha membres del govern actual que hi eren amb aquest govern. Ens assabentem, li demanarem explicacions que ens expliqui aquest projecte. I aquest projecte era el famós projecte de planta baixa més 4. Òbviament, jo parlo amb ell en aquell moment com a tinent alcalde, li vaig dir que això no ho veia bé, si havia parlat amb els veïns, perquè hi havia un acord per part d'anteriors governs en el qual s'havia compromès amb una planta baixa més 2. Ell diu que no ha parlat amb els veïns, que és una proposta, i que, paraules textuals, allà hi planta baja més 7 no viene de 3 pisos. Molt bé. En aquest moment es fica en contacte amb mi gent de l'associació de Montalparc, i em demanen de mediar amb el senyor alcalde en aquell moment per intentar arribar a un acord i poder parlar de la problemàtica. Es fa una reunió en la qual jo convoco a diversos membres de l'associació de Montalparc, crec que van vindre 6 o 8 persones, hi ha alguns que estan aquí presents, i en aquella reunió es parla amb tots els veïns per intentar arribar a un acord. Està clar que hi havia un projecte, que es presentava, hi havia una part que no estava d'acord perquè hi havia un acord per part d'anteriors, es tenia que arribar a intentar arribar a una solució. I d'aquella reunió surt a l'acord de que parlem amb el promotor i li proposem de fer planta baixa més 3, baixar una alçada i en vez de 2 blocs, més el de vivenda social, 2 blocs que havien privats, passem a 3 blocs de planta baixa més 3, amb el compromís de que quan tinguéssim aquest projecte preparat per al promotor ens tornaríem a sentar amb l'associació de Montalparc i ens explicar i tornaríem a parlar del projecte o de l'abans projecte. Era un render, no era un projecte. En aquesta situació, el senyor Sandoval marxa, entra l'actual govern, jo automàticament no formo part del govern, no estic a les negociacions, i per lo que ens costa, per lo que sé, és veritat que el govern actual fa reunions amb l'associació per parlar del tema, quin era el posicionament per part d'aquest ajuntament, i se li diu a l'associació de veïns que la Generalitat obliga a fer planta baixa més 3. Val? Llavors, clar, això no és ben bé així. És a dir, la Generalitat, el departament, proposa. Qui decideix és l'Ajuntament. Jo personalment vaig parlar amb l'Associació de Veïns com a regidor d'aquest consistori, però també com a coordinador local de Junts per Catalunya, i vaig ser molt clar amb el nostre posicionament, i el nostre posicionament serà de que nosaltres lluitarem pel projecte de planta baixa més dos amb vivenda a la planta baixa. És a dir, els locals comercials, nosaltres creiem, com han dit els companys, que ja hi ha una massificació de locals, a més molts estan per arranjar, i creiem que aquesta proposta, crec que al final té que ser una proposta consensuada pel promotor, perquè entenem que el promotor és un privat i ha fet una inversió i òbviament ell no farà una cosa per no tenir un rendiment, és lògic. Per un altre cantó, intentar arribar a la millor solució perquè els veïns no tinguin aquest conflicte amb tot el que hem parlat, i per part de l'Ajuntament el que ens interessa a nosaltres també és que hi hagi habitatge social com hem defensat. Què és el que de tot aquest tema engrinyola una mica? Home, engrinyola que aquest govern, és a dir, en una situació igual amb un altre sector del municipi, no igual, no, més favorable amb aquest sector, perquè aquest sector es va fer una aprovació inicial amb un plenari per part de 12 regidors dels 13 per tirar endavant un projecte que és el projecte de Montalnou, del senyor Camps, on hi havia vivenda social i privada. Allà es va aprovar a favor amb una aprovació inicial de 12 regidors dels 13, dels quals després aquest govern entra a governar, i d'aquells 12 que van votar que sí a l'aprovació inicial, hi han 7 que van votar que no. I és més, surt una plataforma veïnal, que és molt lícit que pugui queixar-se per la possible construcció d'aquest habitatge, i el que es fa és, amb el document del POM, se li retira a aquest senyor 4.500 metres, és a dir, per un cantó estava dient el govern que la Generalitat obligava a fer planta baixa més 3, que no és així, perquè qui decideix és l'Ajuntament, perquè després queda obvi que amb l'aprovació amb el projecte del POM de la pastilla de Montalnou, el govern d'un projecte de 9.000 metres aproximadament passa a 4.500. És a dir, qui pren la decisió és l'Ajuntament, no és la Generalitat. Per el que sigui, ara no entraré a debatre els motius, perquè podíem entrar en contradiccions en què aquest govern porta a aprovació d'una comissió informativa d'urbanisme un tema que després tot el govern el vota en contra. Una cosa que, bueno, jo no l'havia vist mai. És a dir, si tu no estàs d'acord ja entre els membres del govern per portar un punt a l'ordre del dia d'una comissió informativa d'urbanisme, si ja no estan d'acord amb el debat intern que té que tindre el govern, home, personalment, jo no el porto amb una comissió i el voto en contra. No el porto i s'ha acabat i ja està. Ho dic per les incongruències que hem estat parlant i després anant una mica al debat de fons, és a dir, el tema de les incongruències a nivell dels diferents partits polítics. És a dir, Esquerra Republicana fa una aprovació, vota a favor d'aquest projecte i després presenta unes regions que després m'agradarà que me les expliqui. I el senyor Rabat, per un altre cantó, sí que és veritat que a la votació de la comissió informativa vota a favor. A l'aprovació de la informativa de ple vota a favor perquè vagi al ple i després el plenari vota que no. Escolti'm, a veure, al final el que diem és la coherència política, al final és saber exactament què és el que vol, i a més un govern en el qual crec que el lideratge el té que tindre l'alcalde, tots aquests temes no tenen que sortir fora del que és el debat intern del govern. Per què? Perquè això el que crea, doncs, primera, no hi ha hagut negociació, personalment és la percepció que tinc, no la critico, sinó la percepció que ja tinc jo és que aquest govern no s'ha volgut sentar i intentar solucionar aquest tema, la percepció meva. Segona, hi ha una discrepància a nivell de govern, que em repeteixo els fets, no és que m'ho inventi, estic dient el que jo veig particularment. I tercera, home, creiem que la part de muntar el parc, la part de Sant Vicenç, però amb aquesta legislatura que hem tingut la possibilitat de poder fer vivenda social tant a muntar el nou, que ho teníem molt bé perquè teníem l'aprovació inicial, teníem el projecte, teníem el promotor, teníem el terreny, teníem tot, no hem pogut fer-ho. I ara, en muntar el parc, és una situació que es té que treballar amb els veïns, com he dit, però també la meva perspectiva és que, no, és que estem bloquejats. Llavors, la pregunta és, jo vaig ser molt clar, tal com regidor, com a, ja et dic, coordinador de Junts per Catalunya Sant Vicenç de Montalt, la nostra proposta els veïns la tenen molt clarament. Si nosaltres entrem a governar i tenim l'alcaldia, nosaltres proposarem i treballarem perquè aquest projecte sigui aquest. Ara a mi el que m'agradaria saber és el que pensa aquest govern. Si hi ha una persona que és la que sigui la referència i ens pugui dir què, o que cada partit polític que forma part d'aquest govern es manifesti exactament quin és el seu posicionament de cara a les properes eleccions amb aquesta pastilla damunt del parc.
Moltes gràcies, senyor Garralaga.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, vostès són coneixedors, saben perfectament que les al·legacions en matèria d'urbanisme són cosa sèria i que es tenen que contestar en un ple ordinari. Per tant, no les podem amagar i les tenim que presentar al municipi i als regidors. Si us plau, deixem de jugar a la boleta. El darrer POUM preveia una solució semblant, o sigui, estava validada, d'habitatge plurifamiliar. De fet, hi ha un conveni que està penjat a la web de l'Ajuntament amb una sessió anticipada que és un dels aspectes que fan que ara reconeixem aquestes sessions. Mantenir 11 habitatges amb l'entorn consolidat que hi ha no té sentit i no s'ajusta als criteris de sostenibilitat urbanística actual. 45 habitatges no massifica res i menys d'aparcament, ja que hi haurà 2 places previstes per habitatge. Un projecte com aquest, la Generalitat no l'aprovarà mai sense teixit comercial. Els locals comercials són un element per dotar de vida a l'entorn. Els locals buits que tenim a Montalt Park estan buits perquè es cauen. Els locals que hi ha al Sorli estan tots jugats i hi ha mancança. La coherència la teniu en tots els documents aprovats. La informació està a la web. Quan es resolguin les al·legacions ho sabran, però estan parlant d'algú que encara està pendent. Aquesta modificació, ja validada a l'anterior POUM, és per poder tenir habitatge protegit abans que el POUM s'aprovi, que, com bé ha dit el senyor Martínez, té una tramitació més llarga. Gràcies, senyor alcalde.
Senyor Rabat.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, m'agradaria, en tant que s'ha fet menció a Som i Sant Vicenç, doncs, com a representant m'agradaria adreçar algunes paraules i donar la meva versió dels fets succeïts. Bé, nosaltres, com bé han comentat, vam votar que sí a la comissió informativa i a la de ple, precisament perquè som favorables a que els projectes es puguin debatre en públic davant de la ciutadania. Nosaltres presentem al·legacions per coherència. Ens vam pronunciar desfavorablement al ple i fem ús de totes les eines al nostre abast per deixar palesos els motius pels quals discrepem del projecte. Són motius en els quals creiem on creiem que cal posar-hi èmfasi i que els tècnics revisin aquestes qüestions. Alguns són de caire processal, és a dir, del procediment que s'ha emprat en la modificació, i d'altres són qüestions de fons. I m'agradaria, bé, jo ja ho vaig comentar en el ple on es va debatre, no em sorprèn la seva reacció, perquè vostès estan acostumats a manar a l'estil feudal, a manar a l'estil d'èpoques d'infaust record per aquest país, en el qual l'obediència al líder havia de ser cega. I miri que els hi diu un cec. Per nosaltres presentar aquestes al·legacions no és símptoma ni d'indisciplina ni de deslleialtat. Vagi per endavant també que considerem que els únics els qui els 13 regidors hauríem de deure lleialtat absoluta és els habitants de Sant Vicenç de Montalt. Però nosaltres considerem que haver presentat aquestes al·legacions precisament demostra el respecte que té aquest govern per la llibertat d'opinió i per la pluralitat de criteris. No com d'altres, a diferència d'altres que per formar-ne part, com he dit abans, havies de tenir obediència cega al líder que ordenava i manava. I si et sorties del camí, castigat sense pati i fora del govern de pas. Val a dir també que ens sobta molt que bona part dels 5 membres de l'oposició que avui han sol·licitat aquest ple extraordinari i que es van mostrar tan enèrgics a l'hora de condemnar el projecte, a l'hora de pronunciar-se negativament a favor del projecte, no hagin presentat al·legacions. Quan es té una opinió i tens eines a l'abast per defensar-la, no entenem, sincerament, segurament serà degut a la nostra falta d'experiència, no entenem per què no es va fer. No sabem si es deu potser a que el posicionament és de cara a la galeria però no hi ha voluntat real, si és potser a poques ganes de treballar, no ho sabem. El que sí sabem és que nosaltres tenim un criteri a l'hora de prendre decisions i utilitzem tots els mecanismes per a defensar-lo. Fet que ens ha portat, per exemple, a facilitar l'aprovació d'uns pressupostos quan estàvem a l'oposició i els quals van venir molt bé a alguns membres dels que ara formen part de l'oposició. O, com s'ha comentat, a ser l'única força que no es va posicionar favorablement al projecte del Montalt Nou. Ens sobta també comprovar que una de les forces que es mostra contrari al projecte de la Telefònica, com és el PSC, en un principi recolzava la construcció de planta baixa més 4, tal com alguns regidors que formaven part de l'anterior govern han exposat en aquest ple. Cert és que tothom pot canviar d'opinió, però ens sorprèn que un dels arguments sigui la innecessarietat de massificar la zona. És que abans era necessari massificar-la i ara no. Si estàvem d'acord en planta baixa més 4 i ara no estem d'acord en planta baixa més 3, ja els dic, potser és la nostra falta d'experiència. Paral·lelament, també ens sorprèn, com ha comentat el senyor Miquel Àngel Martínez, que digui que massificar aquella zona és una bogeria, però alhora està d'acord amb 42 habitatges. Llavors en què quedem? 42 no i 45 sí? És cert, ens ha explicat el dels usos comercials, però hi havia 42 habitatges, vostè mateix ho ha confirmat. 42 no era una bogeria? La resolució de les al·legacions ha de seguir un procés i, evidentment, com ha comentat el senyor Garralaga, tant es notifica l'interessat com s'ha de votar en un ple. Per tant, entenem que la voluntat de sol·licitar un ple extraordinari sobre aquest tema no respon a un interès per la sobtat, repentí, per la transparència, que dit sigui de pas, alguns fan anar com si fos un barret que es posen i es treuen a la seva conveniència, sinó d'altres interessos més mundans. Mirin, jo quan era petit jugava a endevinar una persona. Tots hi hem jugat. Arran d'unes pistes endevinen a una persona, no? Doncs miri, si ara mateix em pregunten per persones que prioritzen els interessos polítics, els interessos personals per sobre del poble i que tenen un armari ple de jaquetes que van vestint segons la seva conveniència, miri, ara en aquest moment em venen al cap 5 persones. Evidentment, la xifra és totalment casual, eh? Qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidència. Jo ja saben que a tots els 12 companys de consistori els aprecio molt i com es deien en alguns cartells, vostès mai ho farien. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyora Sorribas.
Bona tarda. Laia Sorribas, regidora d'aquest govern i portaveu d'Esquerra Republicana. Bé, quan ens van presentar en una reunió de Consell de Govern el projecte que s'havia estat treballant i estava modificat d'edificar en el descampat del costat de casa meva, perquè jo visc a muntar el parc, des de fa 25 anys. I feia 25 anys que quan jo vaig anar a viure allà se'm va dir que allà s'edificarien pisos, i durant 25 anys i encara ara hi ha un descampat que realment aporta més aviat brutícia i bueno, salubritat. Evidentment és un descampat que s'ha de netejar, que s'embruta, que hi aparquen cotxes, que s'inunda i que s'ha d'urbanitzar. Portem molts anys aquella zona enmig d'una zona urbanitzada que no ho està. De seguida vaig pensar que ja era hora i que votaria a favor sempre i quan fos un projecte coherent. És un projecte molt maco, quan jo el vaig veure. Planifica urbanitzar una zona tota peatonal amb edificis al voltant, on hi viuran doncs, 45 habitatges, sembla ser. I que hi haurà obra nova de pisos, perquè pel que jo he estat, potser m'equivoco, crec que fa 20 anys que no s'ha edificat cap pis. Això vol dir que només s'han construït cases a Sant Vicenç els últims 20 anys, que no hi ha possibilitat de comprar una vivenda, com aquell qui diu, per sobre de nova, m'estic parlant, de potser 400-500.000 euros, i que a més aquest poble necessita un habitatge assequible i social, doncs perquè no n'hi ha i perquè no sé si som l'únic poble del Maresme que no en té. Els joves marxen, no tenen vivenda on anar a viure. S'ha d'edificar vivenda adequada a les possibilitats de tothom i fa falta vivenda social. Dit això, la proposta va ser favorable per part meva i consensuada amb el govern. Consensuada també amb el meu partit, evidentment. No, les meves votacions no són independents de l'equip del partit al qual em van votar. Però sí que vam analitzar i vam voler parlar amb el senyor Albert Flor. Vam tenir una reunió la mateixa setmana que es va votar, vam decidir votar a favor i que es va portar a plenari. I també vam tenir després una reunió amb l'arquitecte municipal, després d'haver votat a favor. Per què? Doncs perquè volíem analitzar si realment hi havia possibilitat de que totes aquestes demandes que ens havien comentat des de l'associació de veïns es podien aportar en aquest projecte fent alguna modificació. Els locals no es poden treure, doncs perquè amb aquesta densitat fan falta locals, doncs perquè ho diu la llei, perquè és així i perquè realment fan falta. Si ve a viure més gent, hi ha d'haver teixit comercial i els locals que estan disponibles ara mateix estan inservibles. Per tant, s'han de crear locals nous per la gent nova que vindrà a viure a aquests pisos. Igual que per obligació, per llei, hi han d'haver pàrquings per aquestes persones que venen a viure. Jo he sentit que no hi haurà pàrquing, sí que n'hi haurà pels que vindran a viure i en l'edifici està contemplat, però és perquè és així, no es pot contemplar. Estem parlant a vegades de coses que per allà no, ja no les podem plantejar. Doncs crec que he explicat una mica els posicionaments del per què va anar i per què vam decidir plantejar aquestes al·legacions que siguin possibles. No ens vam inventar res que no sigui possible i el que vull és que escolteu amb la meva veu el que la meva companya i presidenta del partit, la Berta Sala Casanovas, va entrar per instància el dia 13 de setembre del 2022. Seguidament la llegeixo. Exposo. Com a presidenta d'Esquerra de Sant Vicenç de Montalt, el meu interès en presentar un conjunt d'esmenes en el projecte de modificació de les normes complementàries i subsidiàries de planejament de Sant Vicenç de Montalt o a nou, àmbit delimitat del passatge Costa Daurada, carrer Maresme i dels carrers Costa Daurada, Montnegre i Pica d'Estats, que un cop analitzat el projecte d'aquesta zona, Esquerra de Sant Vicenç de Montalt proposa una sèrie de canvis que s'exposen en el següent camp per tal de reduir l'alçada i l'impacte visual que representa pels veïns. Sol·licito que les al·legacions que es presenten a continuació es tinguin en consideració d'estudi per part de la regidoria d'urbanisme. 1. Reduir l'alçada dels locals comercials situats als baixos dels blocs d'edificis de 4 a 3 metres. 2. Augmentar en una o més plantes les terrasses sense edificació per tal de repartir les alçades i, si no fos possible, edificar en un altre bloc com la finalitat de reduir metres verticals en la totalitat del complex urbanístic. I 3. Respectar l'alçada dels carrers com a cota zero en la construcció de diferents blocs. Aquest canvi suposaria rampes en algun tipus de graons dins de la parcel·la. Atentament. Com veieu, només són modificacions en el projecte per reduir l'alçada, que és el que enteníem que eren les queixes dels veïns. No hi ha cap incongruència en votar a favor o en contra del projecte. Creiem en el projecte, s'ha d'edificar i no hem d'esperar el POUM, perquè prou anys portem esperant com per esperar 2 o 3 anys més quan això es pot tirar endavant en aquest moment. Gràcies.
Moltes gràcies. Farem una ronda, però només 2 minuts per...
No, jo seré ràpida. Vale. A veure, jo vaig aclarir una miqueta per al·lusions al tema del tema de la telefònica. A veure, quan el PSC va arribar al govern, l'alcalde, que era el senyor Sandoval, es posa en contacte amb el senyor Luque perquè es faran unes obres al carrer Costa Daurada, perquè li demanen que li torni a deixar a l'Ajuntament el seu terreny com a pàrquing que li va treure el senyor Miguel Ángel Martínez Camarasa. El pàrquing abans estava tancat. La promotora presenta un projecte planta baixa més 4 sense cap recomanació. I amb aquest projecte es convoca els veïns de Montalt Park, es reuneixen amb l'alcalde i es decideix de manera unànime que aquest projecte no. Es parla amb el senyor Luque que han de presentar un altre projecte i se li planteja que baixin una planta o dos i fer un mòdul més. I així és el que li notifica i a partir d'aquí ja la promotora fica el projecte per registre d'entrada planta baixa més 3, però no s'arriba a consens amb ningú perquè el govern que hi era amb la dimissió de l'alcalde queda aturat i ja ha quedat en mans del govern que hi ha ara. En cap moment amb l'anterior govern s'accepta planta baixa més 4, ni planta baixa més 3, perquè no s'arriba a cap consens. A la reunió aquesta, jo tinc constància, i això ho he pogut corroborar, que va haver una reunió amb el senyor Sandoval, que he tingut l'oportunitat de conèixer el contingut o ser el que es va parlar amb un dinar que es va fer, que estava el senyor Subirón, el Sandoval, el Luque, la Maria, i si no m'han enganyat o no ho he entès malament, sembla ser vostè, senyor Subirón, que estava interessat en comprar un pis. Si és així, vostè sap perfectament de què projecte anava allà. O sigui, no digui que no sap res. Crec que hi ha alguna cosa a dir per fer-ho, però ha de parlar de tot, no només del tema que li interessa i que faci política honesta, sisplau. La veritat només té un camí. I si el que estic dient no és així, sempre hi ha un jutjat per posar una denúncia. I ja li dic jo que tinc molts testimonis que m'ho poden defensar. I després també li podia dir al senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, que li ven molt la moto a tots els veïns, i jo no volia dir, però si confio en un familiar meu que és íntim amic del senyor Luque, paraules del senyor Luque, on estava a la telefònica, allà anava el Sorli. I vostè li va aixafar la venda al senyor Luque. I per això no es parla amb ell. I ara tot el tema de la telefònica i tots els pisos, allà no hi haurien pisos, ni hi hauria cap problema amb cap veí, ni associació de veïns, ni tot això. Perquè allà anava el Sorli.
Ja
Alcalde, per al·lusions, sisplau.
Sí.
Gràcies. Perdó, senyor. A veure, jo és que ja és la segona vegada que amb la senyora Padilla, jo... Mira, senyora Padilla, vostè quan parla, primera que no és coneixedora de lo que va passar i després parla per lo que li di... Perdona, deixo parlar? Vale. Vostè parla per boca del senyor Sandoval. Ja vam tindre un petit conflicte en el que vostè va anar a la ràdio, i ho diré aquí públicament perquè no tinc cap problema, a dir que el senyor Subirón era un comissionista de l'Ajuntament.
No.
Perdoni, ara estic parlant jo. Val? I tot això és perquè el seu portaveu o president o no sé què és, l'informa i molt malament. I llavors queda en evidència vostè amb aquest plenari al poble i allà on va a insinuar el que vostè està dient aquí. Miri, el que està vostè dient aquí ho he explicat jo, però ho he explicat tal com és, no com m'ha dit no sé qui que expliqui. Jo li he dit que jo vaig estar reunit amb els veïns, a més aquí hi ha veïns, i li diré els noms. Va estar present en aquella reunió que vaig forçar jo, perquè el senyor Sandoval ja vaig dir que ell no hi va fer nada perquè allí hi havia planta baja amb 7, que no venia de 4 pisos. Jo vaig convocar a l'Associació de Veïns de Montalparc, el senyor Fló, el senyor Daunis, el senyor Pere Mans, el senyor Vicenç, no sé si en deixo algú més, érem 5 o 6. Val? I amb aquesta reunió es negocia la rebaixa de la planta baixa més 4, que el senyor Sandoval no és que li va proposar al senyor Luque, és que ell va anar-hi a parlar que li fes un projecte, val?, de planta baixa més 4. I això és el que va passar. I el dinar aquest que vostè està dient del senyor Sandoval i el senyor Subirón és quan el senyor Subirón sí va a dinar amb el senyor Luque per dir-li el que l'associació de veïns ens havien proposat. Perquè el senyor Sandoval, escolti, els coneixements que té de tema urbanístic i de tema de construcció, amb tots els meus respectes, és així. M'entén? Llavors jo vaig anar a parlar amb el senyor Luque per transmetre el que en aquella reunió havíem quedat amb tota l'associació de veïns, que era que preparessin un projecte de planta baixa més 3, no amb 2 mòduls, sinó amb 3. Val? I després, si jo en tinc que comprar un pis o no, me'l compraré on de mi en surti d'allà. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Pérez?
Sí, jo... Benito Pérez, de Ciudadanos. Yo me remitiré a lo que ella ha dicho, simplemente, si acaso, remarcar que, por ejemplo, bueno, pues el discurso que ha hecho la compañera de Esquerra Republicana de Cataluña, que en su momento yo también lo hice para el proyecto de Montalnou al principio de todo, no entiendo por qué a este proyecto sí y al otro no. Simplemente es eso, porque los motivos los comparto, los compartimos en su momento. Y simplemente era eso, remarcar esa diferencia de trato de un proyecto a otro.
Gracias. Señor Guillem.
Sí. A veure, el senyor Rabat només s'ha vingut aquí a voler donar classes que poder, per ells són magistrals, però que realment ha pixat fora de test per tot arreu, com es diu vulgarment. I realment no ens ha explicat el contingut de les seves al·legacions presentades, per la tema jurídic, i si de més o menys la senyora Sorribas ens ha explicat. Podem estar d'acord, no podem estar d'acord, però almenys ens ha explicat. Senyor Rabat, que manem, que ens agrada manar a l'estil feudal. Escolti, aterrissi que estem al segle XXI. Que tenim poques ganes de treballar a l'oposició. Vostè és el que no té cap ganes de treballar i ho demostra, només que fem pròrrogues i pròrrogues. I si algun projecte el tira endavant, patinada total. O sigui que lliçons de treballar, de no treballar nosaltres, cap ni una, senyor Rabat. I dir-li a la senyora Sorribas, almenys la senyora Sorribas ens ha donat l'explicació. Trobo que la reunió que va tenir vostè amb l'associació de veïns la va tenir tard. Vostè com a govern suposo que no li va venir tant d'urgència i tant de sorpresa com a nosaltres l'oposició que es portés aquest punt a aprovació, amb la qual cosa podia haver forçat la reunió prèviament abans de fer la votació a favor i després reunir-se quan la gent es queixa i quan comença a tirar el crit al cel, reunir-se de pressa i corrents per esmenar l'error que va cometre i després presentar al·legacions, començar la casa per la finestra. Puc estar d'acord amb les al·legacions que ha presentat, però haver-ho fet d'una altra manera. Primer, que vostès que tenen la informació privilegiada, haver parlat amb la part afectada, analitzar el seu sentit de vot, és que fins i tot parla de que ha parlat amb l'associació de veïns, cosa que jo també hi he parlat, però posteriorment, donar-los recolzament a el que ja he comentat abans, però és que fins i tot parla amb l'arquitecte municipal, perquè no ho ha fet abans això. Jo trobo que aquí l'ordre s'ha invertit. Si no estava d'acord, pues haver votat en contra en aquella sessió plenària. És tot, gràcies.
Gràcies, senyor Martínez. Té 2 minuts.
Ostres, jo no sé què deu pensar la gent, de veritat, eh? Perquè jo realment al·lucino, i ho dic així de clar. Senyora Laiaso Ribes, incongruències? No hi ha incongruències? O sigui, ara li faig una pregunta a l'inrevés, li dic si realment les seves al·legacions del partit polític resulta que no les admeten, seguirà votant a favor? Perquè si presenten al·legacions, d'acord, se suposa que si resolen, diguéssim, doncs, a favor d'aquestes al·legacions, val? O en contra d'aquestes al·legacions, vostè ha de votar que no. Ja veurem exactament on està la incongruència. No sé què deu pensar la gent d'allà, però és que realment no ho acabo d'entendre. Senyor Rabat, escolti'm, cada plenari és l'estrella, perquè realment hi fica els peus a la galleda per tots costats. Parla aquí de llibertat, que no sé quantos, que no sé què. Escolti, tu, apliquis, sisplau, la disciplina d'un govern i d'un partit polític. Apliquis-la. I si no, no pot anar vostè, diguéssim, doncs, amb un consistori. Perquè si vostè està dintre, ja està. I si no hi està, no hi està. Per tant, en el moment que assumim responsabilitats de govern, toca el que toca. I si no, marxi. Ara, no em vingui després a que gràcies a la seva aprovació, o sigui, a la seva aprovació dels pressupostos, vostè sap què va aprovar amb aquells pressupostos? Vostè va aprovar un augment de l'IBI, i això que ho sàpigui tothom. I vostè ha aprovat, diguéssim, doncs, un augment de les plusvàlues. Això és el seu partit polític, el que està dient. Val? No em digui que no. Va ser l'únic de l'oposició que es va abstenir. Hi va haver un vot de decret d'alcaldia amb el qual el vot de qualitat de l'alcalde va donar l'aprovació a aquells pressupostos que vostè va aprovar amb un augment, diguéssim, doncs, de l'IBI. Miri, jo, senyor Garralaga, vostè m'ha dit una cosa que em deixa, diguéssim, doncs, espantat, com si l'oposició no tingués experiència, com si l'oposició, diguéssim, fóssim aquí uns leles, etcètera, etcètera. Ha dit, fixi's el que ha dit, la Generalitat no aprova mai aquest projecte sense locals comercials. Miri, que quedi gravat això, que quedi gravat, perquè jo li dic, i sempre li dic, i em cau molt bé, de veritat, però certes afirmacions, li dic, certes afirmacions, sí, totalment, certes afirmacions no les pot fer amb un govern que té experiència, amb un govern que ha batallat, amb un govern que realment porta molts anys, amb una oposició que porta molts anys, diguéssim, doncs, sabent governar. Llavors, doncs, aquestes definicions assertives en quant això, si no es fa, no es farà, no li hem dit per activa i per passiva, aquell que mana, diguéssim, al territori, i vostè és el regidor, diguéssim, d'urbanisme, és l'Ajuntament. Per favor, si vostès volen, aquell senyor es queda amb 11 habitatges, punto, sense acabar la pilota. Ja està. Facin el mateix que han fet, diguéssim, doncs, allà dalt. Facin. Com que té que vindre l'aprovació provisional, no l'aprovin. Deixi-ho, diguéssim, amb un calaix. I s'ha acabat. I encara que hi hagi aquesta sessió anticipada, és una sessió anticipada, i arribarà amb un acord, diguéssim, doncs, amb la propietat. Quan la propietat es vegi agafada per tots costats, se dirà el que sigui. Si volia construir 126 habitatges i li dic no, vostè no construirà 126 habitatges, en construirà planta baixa més 2, i si hi ha bé, per què ho fa això? Perquè sap que aquells habitatges d'11 passen a 42 però no a 126, negoci. Escolti, la paella la té vostè pel mànec, i la Generalitat farà el que vostè cregui, mentre la normativa urbanística del pla parcial o de l'estudi de detall li permeti. Ja li dic ara.
Se li ha acabat el temps, eh?
Sí.
Hi ha la llei de comerç, també, eh? Suposo que la coneix, no, la llei de comerç?
Sí,
vale.
Però senyor, també li diré una altra cosa.
No, si no cal,
no,
la TUC... No cal que respongui, senyor Subirots,
ah, bueno.
Sisplau.
No, seré breu. Faré referència a algunes coses que m'he apuntat que ha dit el senyor Rabat i la senyora Sorribas. No? El senyor Rabat ha fet referència a que, bueno, que els membres de l'oposició no han presentat al·legacions. Bueno, no hem presentat al·legacions, lògicament, perquè estem en contra i no tenim cap per què presentar al·legacions. És a dir, són coherents amb el que defensem i el que votem. Això per un cantó. Després, el tema de les poques ganes de treballar, home, senyor Rabat, a veure, jo parlo per mi, però també pels companys de l'oposició, crec que venim prou suficient preparats amb aquests plenaris, que és la feina que tenim com a oposició, per fiscalitzar aquest govern. I sobte que vostè digui que tenim poques ganes de treballar, quan em sembla que ho ha dit algun company, vostè és el regidor de les pròrrogues prorrogades, el senyor pròrrogues, com va dir vostè mateix. Ha prorrogat la de escombraries, ha prorrogat la de la neteja d'immobles, ha prorrogat la del pla de joventut, i ara tenim el Congiac, que fa un any i mig, que és el contracte més important de l'Ajuntament, que el tindríem que tindre aprovat, i encara estem amb un contenciós i amb pròrrogues sense tindre el contracte de l'aigua aprovat. Per tant, no vingui aquí a donar lliçons de què és treballar i què no és treballar. Val? Després, per el que fa referència a Esquerra Republicana, i acabo, senyor alcalde, el que ha comentat la senyora Sorribas, home, hi ha incongruències, perquè vostè ha dit que és un projecte coherent perquè presenta al·legacions. Ha dit que necessitem habitatge social perquè presenta al·legacions, perquè aquest projecte portava habitatge social. S'ha d'edificar, consensuar. Vaig consensuar amb el meu partit perquè el seu partit presenta al·legacions. Bueno, és que estem acostumats a que el seu partit faci aquestes coses, no? Perquè ara a nivell nacional fa una setmana el president de la Generalitat va anar a rebre el senyor president del govern i el senyor president de la República, i el seu partit estava a l'altre cantó manifestant-se. Per tant, crec que és una cosa normal amb el que fa referència amb el seu partit. Gràcies.
Senyor alcalde, per acabar, m'agradaria fer-li una pregunta. Senyor Martínez, quan va ser la darrera reunió que va tindre vostè amb territori? Jo, la meva va ser fa un mes,
sí,
i la propera la tinc el 7 de febrer.
Molt bé.
Vostè entén que poden haver canviat els criteris de sostenibilitat?
Miri, jo li dic a vostè que si a mi em convida, em convida, jo vindré amb vostè, d'acord? I en traurem, diguéssim, l'aigua clara.
Però no estic, jo no estic parlant d'això. Vostè pot comprendre que els criteris de sostenibilitat en habitatge, al transformar una pastilla unifamiliar a plurifamiliar, poden haver canviat? Vostè, de la darrera reunió que vostè va tindre en territori?
Vostè pot entendre, diguéssim, que la TUC, que es va aprovar, diguéssim, doncs, allí, en aquell moment, diguéssim, ja densifica, diguéssim, la zona comercial, diguéssim, de tota la zona?
No entenc el que li estic preguntant.
No, sí.
Gràcies, senyor alcalde.
Moltes gràcies. Bueno, donem el ple per acabat. Bona nit a tothom.